Arqueòlogues, etnògrafes, polítiques, pioneres i, sobretot, escriptores. La història és plena de viatgeres que han explicat les seves experiències en cartes, diaris i biografies que sovint s'han deixat de banda a favor de relats masculins. Per això hem anat a parlar amb dones que han escrit sobre dones que han escrit sobre els seus viatges. Comencem amb Pilar Godayol, assagista, professora de la Universitat de Vic i autora del llibre Viatgeres i escriptores.
La meva teoria, o la teoria de moltes feministes actuals, és que la història s'explica diferent, l'expliquen diferent els homes i les dones, no? Els homes expliquen, els homes, amb excepcions, òbviament, expliquen la història de les grans gestes, eh? I, en canvi, aquestes viatgeres concretes que jo vaig tractar expliquen la història en detall, dels detalls, del un desert, doncs els colors, el cel, la cosa més minuciosa, no?
Aquesta diferència entre el que podríem anomenar la petita i la gran història queda molt ben il·lustrada a l'Agulla Daurada de Montserrat Roig. L'any 1980, Roig va escriure aquest llibre sobre el setge de Leningrad i es va submergir durant 2 mesos en la cultura soviètica.
Hi ha un intèrpret, el primer, que la va buscar a Moscou, que l'ensenya a la plaça Roja, a la porta de l'hotel, etc., que es diu Nikolai, i que la deixa espavilar sola. Sempre té problemes, és com una mica depressiu, com que no li ensenya, és ella que ho ha de descobrir, és ella que ha d'escarbar a Sant Petersburg. Hi ha algun problema amb el Nikolai? I canvia d'intèrpret. Hi ha un problema perquè ell no es troba bé, però és un canvi ràpid, eh? I apareix un altre intèrpret que es diu Valeri, i d'alguna manera Valeri proporciona a Roig, diguem-ne, els testimonis. És a dir, si el Nikolai la deixa espavilar perquè miri, el Valeri li fa la feina, d'alguna manera, de presentar-li gent que li parli de testimonis, que li parlin del setge. Passen de la història gran, amb majúscules, que diríem, a la història menuda.
Una viatgera famosa per integrar-se a la cultura que va visitar fou Mary Wortley Montagu, aristòcrata britànica que al segle XVIII va viatjar a Constantinople, on havien enviat el seu marit com a ambaixador. Montagu es va convertir en una pionera en la inoculació de la verola.
Quan el seu fill tenia 5 anys, doncs va agafar la verola i es va deixar, diguem-ne, portar pel consell dels metges d'allà, i aleshores va inocular, sense el permís del marit, el fill, no? I va sortir bé. Per tant, després, quan va tornar, fins i tot a la princesa de Gales li va recomanar, i la princesa de Gales ho va provar, però després va sortir la medicina androcentrista del moment i realment van dir que això era una heretgia musulmana, i per tant la van desestimar. I aleshores, cap de 70 i pico d'anys, el Edward Jenner, que és realment s'erigia ell com el descobridor de la vacuna oficial de la verola.
Continuant amb les viatgeres angleses, parlem de Gertrude Bell, reconeguda escriptora i arqueòloga que va tenir molt poder a l'Imperi Britànic durant els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial. Bell és famosa per les seves expedicions a Orient i la seva influència política.
Va ser també una estreta col·laboradora del Winston Churchill el 1921, i va participar en la conferència que en deien del Caire, per acabar de determinar el futur i marcar les fronteres de Mesopotàmia, no? Va dibuixar d'alguna manera els límits entre Aràbia Saudita, per tant, les fronteres que hi ha entre Aràbia Saudita, Iraq i Kuwait, les va fixar d'alguna manera Gertrude Bell, també amb el seu amic Lawrence d'Aràbia. Tots els honors i glòries se'ls endú Lawrence d'Aràbia, i en el fons Gertrude Bell era la seva amiga, era una mica més gran i l'aconsellava moltíssim en moltes coses.
Passem amb Mary Kingsley, una exploradora vuitcentista que es va endinsar a l'Àfrica Negra. Etnògrafa per herència paterna, va viure els primers 30 anys de la seva vida a Anglaterra, a l'ombra del seu pare. Quan aquest va morir, Kingsley va decidir acabar la seva obra i concloure un llibre sobre fetitxisme religiosos i sacrificis humans.
Mary Kingsley és una de les viatgeres amb un sentit de l'humor anglès brutal, i té una frase paradigmàtica que ara us voldria llegir. I diu així, sobre el canibalisme. El canibalisme dels Fang, els Fang són una tribu, el canibalisme dels Fang, tot i ser un hàbit freqüent, no crec que representi cap perill per a les persones blanques. L'única molèstia rau en el fet que has de mirar d'impedir que es mengin els teus companys negres.
La nostra següent experta és Cristina Morató, membre de la Societat Geogràfica Espanyola i la Reial Societat Geogràfica de Londres, periodista, fotògrafa i autora de llibres com Les Reines de África, Damas de Oriente y Cautiva en Arabia.
Todos estos libros que he publicado son mi particular homenaje a unas mujeres que, bueno, que viajaron, sobre todo en el siglo XIX, en una época muy difícil para la mujer.
Cristina Morató diu que les més grans exploradores són decimonòniques. Ens parla de les dificultats a les quals podien enfrontar-se les viatgeres de l'època i comenta el cas d'Isabella Bird.
Estas mujeres, aparte de que tenían a la sociedad en contra de ellas, tampoco la sociedades geográficas de la época las apoyaron ni sponsorizaron sus viajes ni les ayudaron económicamente. Y también hay que decir que la Real Sociedad Geográfica de Londres nació en 1831 y, para que nos hagamos una idea, tuvieron que pasar 50 años para que abriera sus puertas a una mujer. O sea, la primera mujer que ingresa en la Royal es Isabella Bird. Bueno, fue una exploradora, escritora, naturalista inglesa, también del siglo XIX, de una salud muy frágil, y sin embargo en ese caso el acierto fue que el médico con el que dio a parar, resulta que, viendo que era una mujer tan brillante e inteligente, pensó que si se quedaba en Londres, en esa sociedad tan opresiva y cerrada, ahí sí que iba a enfermar más, y entonces le recomendó que viajara y que diera mundo a pesar de su frágil salud. Y entonces es una mujer que encontró la aventura la mejor medicina, ¿no?
Entre las viatgeres decimonòniques també cal destacar May French Sheldon, nord-americana, la primera dona que va organitzar una expedició a l'Àfrica i aparentment algú amb molt sentit de l'espectacle.
Fue la creadora del show business, porque ella tenía muy claro que tenía que llamar la atención y sobre todo que los masáis se pensaran que ella era una mujer importante, ¿no? Y entonces cada vez que ella se acercaba a una aldea masái, lo que hacía era disfrazarse como una emperatriz. Entonces anunciaba sus ayudantes, anunciaban su llegada con cohetes, imagínate, y entonces, claro, era impresionante. Los masáis, que cuidan tanto su aspecto y que además le dan tanta importancia a estos detalles, se quedaron totalmente cautivados, le permitieron pasar por territorio masái, la recibieron como a una auténtica emperatriz. Ella consiguió su objetivo y regresó, bueno, sana y salva a Estados Unidos.
En l'apartat d'exploradores africanes, Cristina Morató ens parla del que ella anomena viajeras españolas de rompe y rasga i ens parla de la vida de, atenció, Lady Juana Smith.
Era una joven extremeña, muy valiente, que, bueno, por azar se casó, acabó casándose con el capitán inglés Sir Harry Smith, y esta Juanita, como la llamaban, pues vivió en la colonia del Cabo, en la actual Sudáfrica, donde su marido ejerció de gobernador. Y entonces es muy curioso porque el recuerdo de Juana Smith, como también la llaman allí, sigue muy vivo. Hay un postre y una fruta que lleva su nombre, hay una ciudad muy conocida y además un grupo musical que se llama Lady Smith.
Finalment, si sentir parlar de tantes expedicions i aventures us ha fet venir ganes de viatjar, Cristina Morató us dona un consell.
Yo creo que con humildad, con respeto, con tiempo para convivir con la gente, no hay puerta que se te cierre, incluso siendo una mujer. Y si a esto le añades capacidad de adaptación, o sea, no hay que hacer ascos a la comida selvática, aunque el menú sea guiso de mono, te lo tienes que comer, ya está, no pasa nada. Y si tienes que dormir en una hamaca, se duerme en una hamaca. Y sobre todo, no perder nunca el sentido del humor, porque yo creo que incluso en las situaciones más adversas, la experiencia suele tener un final feliz. Es decir, pero todo va a depender de tu capacidad de adaptación y no lo dudes de tu sentido del humor.